Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Produccions, Sergio Rigo de banda, l'ordinador, Òscar Amores, el suport visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 624 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 21 de setembre de 2025 i, abans de res, gràcies per haver-nos triat el passat dimecres per passar una estona amb nosaltres a l'activitat conjunta amb l'Ajuntament de Palma per mort de la Setmana Europea de la Mobilitat, on, bé, varen fer allò que m'agrada dir de treure la ràdio en el carrer, és a dir, contar historietes, anècdotes, misteris i semblants, en aquest cas, de la ciutat de Palma, fent una petita passejada. I això, que no podem més que agrair la vostra presència i és meravellós tracte que sempre mos donau, la vostra simpatia, el vostre carinyo, també els compartir amb nosaltres les vostres curiositats, el que vulgueu repetir, perquè ja són molt d'anys fent-ho i que seguiu, quan ho organitzem, seguiu tenint ganes de venir a estar amb nosaltres. I d'això que molt agraïts, que compenseu de bon de veres qualsevol esforç. I avui vull començar amb una coseta que a tu, Borja, t'agradarà o no, però crec que voldràs dir qualque coseta. Per si un cas, posaré en antecedents. Vull parlar de l'incident o el cas de Roswell, que va ocórrer el juliol de 1947 a Nou Mèxic, als Estats Units, quan un pagès va trobar en el seu ranxo restes estranyes de com si fos d'un tipus metàl·lic, unes restes inusuals que li varen cridar l'atenció. I inicialment, et suposa que des de l'exèrcit de l'aire dels Estats Units es va emetre un comunicat de premsa molt sorprenent, perquè afirmaven que havien recuperat un platet volador que s'hauria estavellat. I clar, aquesta notícia en un no res va fer la volta al món. Però, de forma sobtada, l'endemà l'exèrcit va canviar la versió i va assegurar que es tractava només d'un globus meteorològic que s'hauria estavellat, i durant dècades aquesta versió dels globus va ser oficial. La versió oficial, encara que, evidentment, aquells rumors de conspiració, de que qualque cosa estaven amagant, aquests rumors varen continuar. I a final dels anys 70, la història torna a agafar força quan es va especular amb més força que les restes pertanyien a una nau extraterrestre i que el govern havia amagat l'evidència, i que, a més, en aquest cas ja s'incloïen la història dels cossos dels alienígenes, dels que fins i tot es deia que en tenien un de viu, i es parlava fins i tot mostrant imatges damunt l'autòpsia dels cadàvers d'aquells suposats extraterrestres. I clar, la teoria, com deia, agafava força i més força. I diuen que a causa de la pressió, però l'any 1994, la Força Aèria dels Estats Units va començar a desclassificar documents i varen dir que les restes eren del projecte ultrasecret anomenat Mogul, i que es tractava d'un globus ja no meteorològic, sinó d'un dissenyat per detectar proves nuclears soviètiques. I, finalment, l'any 1997 es va determinar que les històries d'aquells cossos extraterrestres eren, diuen que probablement, maniquís que se varen emprar per les proves militars. I per les autoritats, incident és un cas tancat, però per a molts, Roswell encara és la prova definitiva, de que hi ha qualque cosa amagada per part del govern. És a dir, estem davant d'un cas més dins els grups de les conspiracions. Mm-hmm. I en Borja diu, tot seriós, necessito un boli. I de venga. I el tema torna a agafar protagonisme perquè, tal i com ha explicat el nostre company, en Josep Guijarro, en el web Espacio Misterio de la revista Año Cero, i que, a més, he comprovat el que diu, resulta que dins els arxius desclassificats pel govern nord-americà, dins del grup del cas Roswell, hi ha un vídeo on surten diferents imatges relacionades amb el cas. La majoria, com sol succeir en certes classificacions, són de publicacions de premsa de l'època, entre els anys 1946 i 1996, i clar, es veu, la qualitat, la veritat és que no permet massa detalls, però es veu ben clarament un cràter allà. Clar, però un cràter fet per la caiguda d'un globus tipus meteorològic crec que no té gaire sentit, perquè a més es veu un cràter gros, i dins d'ell es veu com si verdaderament tingués restes mig enterrades de qualque cosa. Hi ha qui diu que fins i tot se pot veure una mena d'humanoide. Jo no l'he vist. Però bé, també això sí que podria ser un tipus de pareidòlia, és a dir, que una cosa que no ho és sembla ser una altra. Com veure, per exemple, molt fàcil això, imatges que tu puguis reconèixer en els nígols. Amb això crec que podem estar tots d'acord. Però el cràter seria i és. Aleshores, amb això, s'obri un nou interrogant en el cas aquest? Dona peu o lleva força a les teories de la conspiració? Borja Rigo, tu què trobes?
Honestament, no lleva ni una miqueta de força a cap teoria que parli de lo que pens que probablement va succeir en el 47 a Nou Mèxic, a Roswell. Ho has parlat, ho has resumit, parlaves d'una comunicació oficial de l'exèrcit. O pensar mai que és un fet que mai ha passat. És a dir, mai s'ha dit tan ràpid una cosa tan estranya i tan desconcertant. I si va ser una filtració i després tan ràpidament se va canviar escantat i la premsa va parlar de l'altra explicació dels globus?
Dins el món de les persones que mos agrades, misteris, tot això relacionat amb els ovnis, els ufòlegs que li diuen, és el que sempre s'ha dit, que la primera versió va ser perquè qualcú, sense pensar-ho, va dir aquí el que ha passat és que ha caigut una nau extraterrestre que no sabem de on era ni res. I clar, i després la versió oficial és nosaltres no podem dir des del govern que cauen naus extraterrestres.
Efectivament. També has parlat d'una desclassificació de l'any 97, si no recordo malament, on se diu que era el projecte Mogul i que els suposats éssers eren el que se coneixen com a dummies. Aquests...
Sí, els maniquís.
Aquests moniots que s'empren per fer proves de...
Exacte.
De diversa casta.
Però per què el cràter? La pregunta és, què fa un cràter? D'on ha sortit aquest cràter? Perquè jo no havia sentit mai del cràter. Se veien les restes allà en el desert de Nou Mèxic, però no es veia el cràter. I per què ara mos surt un cràter?
No, sí que s'havia parlat, però sí que és vera que no hi havia imatges. Però tornant a lo que de la desclassificació, no us posen molt sospitós que coincideixi just quan surten les superades imatges de l'autòpsia, aquella tan conegudíssima, que evidentment era falsa? No pareix com un cop d'efecte per llevar-li encara més importància en el cas, per fer una cortina de fum més grossa i dir, mira, l'autòpsia era falsa, era un globus i els éssers que suposo que van fer el 47 eren maniquís.
Sí, una mica com aquell quadre fals d'en Miró, d'en Cela, la història d'un fals quadre.
Efectivament.
Que torna autèntic precisament per aquesta història. Bé, podria ser, sigui com sigui, ja ho sabeu, ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. No, el que no podem fer, Borja, és seguir debatint mentre pujam la sintonia. Vinga, Miguel, si vols, anem a sumar-hi i començam.
Començarem aquest programa 624 de Font de Misteris parlant desconegut com a Homo Aranya i del que va fer en Arminolo Massa Bath. Qui va ser aquest personatge? que va fer a les Illes Balears. I amb en Xema seguirem amb temes relacionats amb més casos d'homes mosca i dones aranya. El contes i rondalles de Irene Font coneixerem llegendes relacionades amb les mosques. I amb en Borja mos anirem fins a Madrid per conèixer alguna llegenda i misteri del Museu Reina Sofia. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe més de la FM ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra plana web fontdemisteris.com.
I de començar amb tu, Sergio Rigo, amb una de les històries que es varen contar a la passejada que varen fer l'altre dia, una història que precisament vares contar tu, però ho vares fer de manera molt resumida, així que avui molt la dus ampliada. Quan vulguis, Mont Diversos, en Sergio Rigo.
I d'avui a Mont Diversos anem a una palma de fa gairebé un segle, concretament en l'any 1931. Imagineu-vos el carrer Unió, Pla Bassà, la plaça Weiler col·lapsada, tothom mirant cap a dalt, amb el cor en un puny, i davant la façana modernista de Sant Hotel, un home comença a pujar, sense cordes, sense arnesos, només amb les seves mans i els peus. Es deia Arminolo Massa Abad, per tothom el coneixia com Somo Aranya, un acròbata portuguès que va convertir la temeritat en espectacle. I avui descobrirem qui era, com va arribar a Mallorca i per què la seva història encara mos fascina. El que va fer en Massa Abad no era únic. Durant els anys 20 i 30, per tot el món, se va estendre una autèntica febre, la dels homes mosca i també els homes aranya. Tot va començar amb una pel·lícula mítica, Hombre Mosca, de 1923, protagonitzada per Harold Lloyd, on l'actor escalava un gratacels en una escena que queda gravada a la memòria col·lectiva. Aquell èxit cinematogràfic va inspirar artistes de carrer que decidiren dur la ficció a la realitat. Escalar edificis vertiginosos sense cordes ni arnesos. En els Estats Units, aquests acròbates eren coneguts com els Human Flies i els seus espectacles congregaven multituds. I aquesta moda va travessar l'Atlàntic i arribar a Europa i a Espanya. Aquí sorgiren figures temeràries com Néstor López, conegut com Somo Mosca, i el nostre protagonista, Arminolo Massa Abad, que la premsa batejà com Somo Aranya. Tots dos es disputaven l'atenció pública, escalant façanes emblemàtiques, des de gratacels a Barcelona i València fins a campanars de catedrals a Girona o Salamanca. Aquestes exhibicions solien coincidir amb fires i festes majors, amb el vistiplau o el manco sa tolerància de les autoritats locals, però a vegades eren actes improvisats que posaven els nervis a flor de pell. La gent s'hi congregava en massa. En alguns casos, fins a 30.000 persones ompliren les places per veure una d'aquestes gestes. Els diaris se'n feien cròniques minucioses. Si l'escalador culminava sa fita sense ajuda, era aclamat com un heroi. Si fracassava o utilitzava cordes, el xiulaven. A finals de 1930, en el Manolo Massabaz va arribar a Mallorca com a part de la seva gira per la península. El 21 de desembre d'aquell any ofereix la seva primera exhibició a Palma, a escala a la façana de Cantous, davant la plaça de Cort. La multitud queda bocabadada i ell guanya, de seguida, el renom de l'home Aranya de Palma. Pel seu autèntic repte arribaria poc després, el 31 de gener de 1931. Decideix escalar el Gran Hotel, a la plaça Weller, un dels edificis més emblemàtics i alts de la ciutat. Ho farien sense cap tipus de protecció, només sense la seva força i destresa. I aquell dia, la plaça i la reunió són un formiguer humà. Seguint s'aixeca a escap, mentre Massabaz, vestit de carrer, comença a grimpar la façana modernista. El seu estil és ràpid, segur, aprofitant cada cornisa i forat de la façana per avançar. I en qüestió de minuts arriba a la cúpula. Quan se la toca, aixeca els braços en senyal de victòria i saluda a un públic eufòric. Aquest moment històric queda enregistrat en una filmació muda de 2 minuts que avui se conserva a l'Arxiu del So i de l'Imatge de Mallorca. En Massabaz no era només temerari, també sabia crear un personatge. Abans de començar cada escalada, apareixia davant la multitud amb una imatge inconfonible, de camisa blanca amb una calavera negra i ossos creuats brodats en espit, un símbol que recordava els pirates i que accentuava la seva aura de desafiador de la mort. I les seves gestes no s'aturaren a Mallorca. Al llarg de 1931 i els anys següents, Som Aranya deixà s'empremta a tota la península. Antequera, per exemple, va pujar la façana de l'Ajuntament i un cop en el cim desplegà una bandera en plena campanya electoral, provocant un aldarull monumental entre monàrquics i republicans. A Gijón, a setembre de 1931, escalà la torre de l'església de Sant Lorenzo davant 4.000 persones. Un cop a dalt, en tota la calma del món, se posa a llegir un diari assegut en el punt més alt. Una escena surrealista que la premsa asturiana descrigué com a increïble i còmica alhora. Però no tot varen ser èxits. A Toledo, intentant pujar la façana del banc central, un peu mal col·locat va trencar una marquesina i hi cagué parcialment, ferint-se la cama, amb els vidres. Va haver de ser duït a la casa de socors, però després d'uns dies va tornar a actuar. Cada ciutat era un repte i un espectacle. Els diaris se feien ressò, descrivint-lo com a un dels millors escaladors de l'època. Després de les seves gestes més sonades, en Massabaz va continuar fent exhibicions fins ben entrats als anys 30. La premsa encara xerrava d'ell el 1935, però després el seu rastre s'ha perd. Potser tornar a Portugal, potser la guerra civil i els nous temps acabaren amb aquella vida d'aventura. Què vos pareix?
Idò, quan ens ho vares contar a la passejada, me vaig quedar una mica en la cosa de qui podia ser, de què podria haver passat amb aquell senyor que pujava les façanes, i la veritat és que no he trobat cap referència posterior en aquest que deies tu que va estar per les nostres illes, que, per cert, me va cridar l'atenció que la queixa general del públic era que, com anava molta gent a Boreró, s'organitzaven problemes de circulació i la gent s'empipava. És curiós, no?, perquè en els anys 30 del segle XX un pensa que devia haver quatre cotxes, no? Idò, no? I com deia, vaig cercar damunt la possibilitat de que hi hagués qualque lloc on trobar damunt d'ell, que per això les hemeroteques digitals són boníssimes, i he estat cercant, per començar ja pels anys 30 del segle XX, casos dels coneguts com a homos mosques o homos aranyes. Per cert, sembla que dones no n'hi havia del tipus que has comentat tu, però en el que anàvem he trobat un cas curiós. Diu, un hombre mosca hiere involuntàriament a dos niños. Esta mañana el súbdito alemán residente en Bilbao, Hermann Techer, se hallaba efectuando uno de sus arriesgados ejercicios de escala torres. Cuando había ascendido por una fachada a la altura de un quinto piso, se desprendieron dos trozos de cemento que produjeron lesiones de pronóstico reservado a los niños Tiburcio Larrinaga, de 10 años, e Irene Orbea, de 12. El acróbata fue detenido. Curioso, ¿no? El acróbata fue detenido. I això era el dia 24 de juny de 1936. Faltaven 3 setmanes pel començament de la Guerra Civil i he de dir que no he trobat cap altre rellevant a partir d'aquell moment. Ni home mosca, ni home aranya. Sí que hi havia posteriorment els homes aranyes que pugen per robar principalment els hotels i les cases. Aquí en els hotels hi ha casos... Ses illes. I el que també m'ha cridat l'atenció també a l'hemeroteca, una mica relacionat, ha estat això. Diari La Última Hora, 6 de juny de 1900. Hemos sido invitados para asistir al gabinete de ilusión óptica La Mujer Araña, instalado en la calle de la Unión. Agradecemos la atención. I aquesta altra del diari La Almudaina del dia següent. Hemos sido invitados por don Isidro Miramón para visitar el gabinete de ilusión óptica La Mujer Araña, instalado en los bajos de las oficinas de telégrafos. Agradecemos la atención. ¿De qué estic parlant? Bé, i ja ho sabrem d'aquí uns pocs minutets. Ara feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Mos podeu trobar a la freqüència modulada, evidentment, i també a la xarxa ib3.org, també a fontdemisteris.com. I just abans d'aquesta petita pausa comentava damunt del tema d'homos mosca i d'homos aranya, i començava damunt d'una curiositat referida a les dones aranya que havia sortit l'any 1900 a la premsa illenca, com per exemple també en el Felanillense, un diari, bé, un setmanari de Felanitx, Illa de Mallorca, que va publicar el 25 d'agost de 1900 això altre, deia: en el salón de nuestro teatro comenzará a exhibirse esta noche la maravillosa mujer araña que durante bastante tiempo ha llamado la atención del público palmesano. Clar, la pregunta és, de què parlen? Amb això sabem que varen estar de més 2 mesos a la ciutat de Palma amb això, i vaig estar cercant en els dies següents la manca que trobava. Clar, són diaris antics, a vegades és un poc mal de llegir, però la cosa és que no vaig trobar res més damunt d'aquest tema, d'aquest espectacle, o el que fos, que es va fer, diuen, cantant d'èxit pel públic palmesano, segons deia el Felanigense. Però m'intrigava i vaig estar cercant, res té a veure en les dones aranyes de la mitologia dels antics indis del nord d'Amèrica, per exemple. I, a més, si vos heu fixat, la premsa de l'època parla d'il·lusió òptica. Així que he fet una recerca més ampla. I tenim que un llibre costumista de principis del segle XX de Madrid, que va ser editat per la Comunitat de Madrid el 1984, i que recueix articles de premsa d'en José Gutiérrez Solana, d'aquells d'escenes i costumbres, i tenim un dels articles que comença així. Diu: Pasen, señores, pasen adelante. No queden a la puerta. Hay que verlo para creerlo. El gran fenómeno que ha llamado tanto la atención en cuantas capitales cultas ha exhibido. Pasen a ver a la señorita, la joven araña, que borda preciosas labores, canta y sabe tres idiomas. Així que no estem parlant d'una dona araña com les que, la que contava en Sergio Vans. Aquesta és d'un altre tipus. Hem d'imaginar el típic home vestit de colors cridadissos, principi del segle XX, a l'entrada d'una mena de carpa, d'un local, cridant l'atenció del públic per tal de convencer-los d'entrar a veure qualque raresa. Bé, de fet, era tot un paripé. Al lado de este hombre, para llamar la atención del público, hay un burro muy peludo con una silla roja de trapo en la que se sienta un mono vestido también de rojo. En la cabeza tiene un bonete con una pluma de loro y en la mano una botella de vino y hace que bebe, llevándosela a la boca. Este mono siempre está dando vueltas y más vueltas sobre el paciente burro que mira al suelo con las orejas caídas, cansado de tanta nerviosidad. Y somo que est, digo que este article costumista que segueix cridant, pasen, señores, pasen a ver a la joven araña, niños y militares 15 céntimos, los demás a real, y señala con un puntero al cartel donde está pintada la mujer araña. Muchos entran en la barraca arrastrados a empujones en medio de mucha gente que se estruja por entrar antes. I bé, a dins hi ha una dona que controla que tothom pagui la seva entrada i a la paret hi ha un penjat un quadre con bordados y labores hechas por la mujer araña. També diu que hay unos retratos de la misma, fotografías hechas en diferentes edades, diu, fotografia en l'any 1900, més o manco. I si imatge global que mos descriu l'article de l'època és esperpèntica. Per exemple, diu, en otro lado, sobre una cortina roja, cuelgan dos cuerpos de dos enanos hechos de trapo, vestidos con trajes muy lujosos de terciopelo azul y carmesí, con franjas de plata. Estos cuerpos caen de la cortina, sin cabezas y sin manos, supliéndolas las de un niño y una niña, con golas al cuello, que esconden el cuerpo tras la cortina y hacen mover los cuerpos de trapo que mueven los brazos y las piernas, simulando ser las de las cabezas de los niños que asoman por allí. Y segueix l'esperpent. Diu, mientras van entrando más personas, se ven dos golfas de mantón y pañuelo a la cabeza. Una de ellas se levanta la falda para estirarse la media y ponerse bien la liga, y enseña por entre la enagua y el pantalón la carne morena y una pierna muy gorda con medias verdes de rayas amarillas y un pie enano calzado con botas de muchos botines, color avellana y tacones muy altos. Un chulo está con su novia muy arrimado, metiendo la mano, y ella muy disimuladamente parece trabajar mucho por debajo de la capa de él. A part d'això, que ja també, de per se, ja té la seva cosa, i explica que primer hi ha una funció del que es coneixia com a llintana màgica, un espectacle d'ombres xinesques, i diu, después encienden la luz. El que va a hacer la explicación de la mujer araña es un chulo de muy pequeña estatura, con la cabeza muy gorda, de frente saliente, cubierta con gorra negra. Lleva un peinado de chuletas muy recortadas, tiene las cejas muy juntas y espesas, y tiene los morros afeitados, pañuelo de color rosa al cuello, pantalón abotinado y zapatillas. Diu, se descubre la cortina y aparece la mujer araña. El marco del escenario está rodeado de pequeños espejos. Sobre el fondo morado casi negro se destaca el cuerpo en forma de un enorme corazón de bayeta roja, relleno, del que salen las patas, que se extienden arqueadas, y causa un efecto terrible ver destacarse en medio del cuerpo la cabeza de una mujer de una expresión tremenda, con su peinado de chula muy ahuecado, muy bien hecho, con peineta de colores y alfileres de cabeza de cristal. Tiene las cejas muy negras y pobladas, es morena, de ese moreno bronceado que hace manchas tostadas en el cuello, y los ojos tienen una mirada dura, de ojos grandes, negros y brillantes, y aquella cabeza, pareciendo cortada por aquel cuerpo de araña mal imitado, es de una impresión trágica por la vida tan grande de aquella cabeza de mujer, dando la impresión completa de que estamos delante del fenómeno nunca visto de mujer araña. L'espectacle acaba quan el que anomena a l'article El Chulo, li fa preguntes, preguntes tipus, bé, quina edat té, on va néixer, des de quan és una aranya, si la seva família és normal, com va començar la transformació. Ella diu, empecé a sentir dolores en las sienes y a las coyunturas de los huesos. Bien, señorita. ¿Y está usted, señorita, contenta con su estado? Sí, señor, bien. I clar, davant d'això, un es queda una mica, no?, bocabadat amb un espectacle que ja per aquell llunyà any 1900 es va dedicar a recórrer la nostra terra. No sé si vos heu fitxat, que deia 15 céntimos los niños, i després mos contava que allà al mig hi havia dues golfes con el Chulo fent no sé què. No? Totes aquestes coses, allò no cal de comprendre-les. Però jo me vaig fer una altra pregunta. Com devia ser exactament això? Què devia haver darrere d'aquesta dantesca, podríem dir, imatge d'aquesta dona aranya? No? I pot ser que ho hagi trobat. A un llibre, ni més ni manco que de prestidigitació, també de principis del segle XX, on tenim un espectacle que jo imagino que és semblant al d'aquesta dona aranya, perquè estava molt lligat, i el que jo he trobat realment és un que es deia El tallador de caps. Veu que aquest també s'hauria de posar de moda en el seu dia, i mos ho explica. Mos diu que era un espectacle de l'època que simulava una execució de l'Inquisició i que començava amb un actor que feia d'heretge i que era decapitat amb una gran adestral. El públic veia com el cap et separava del cos. Després, aquest cap, que suposadament havia estat ateat, es col·locava a una taula i començava a moure aquell cap teat, començava a moure els ulls, la boca, i començava a parlar. Han d'imaginar el públic que ho podríem veure de ben a prop. I l'autor d'aquest llibre que he comentat de prestidigitació, Wenceslao Ciuró, explica que tot i ser un espectacle per a ell, per a aquest autor, un espectacle de molt mal gust, diu, l'il·lusió era perfecta. I a continuació, bé, revela el secret darrere del truc. Per una banda està, evidentment, la suposada decapitació, que és un truc encara actual, que es fa amb un basculant, però com feien això del cap que parla? I de la taula on es posava el cap fals tenia un sistema de miralls verticals que creaven un efecte visual per ocultar una persona darrere. I un forat a la taula permetia que un segon artista, amagat darrere dels miralls, canviés el cap fals pel seu. I aquesta persona, completament oculta en el públic, era la que movia els ulls i la boca i parlava. I per què ho dic, tot això dels capteats? Perquè mos diu l'autor que aquest truc dels miralls era molt utilitzat amb altres il·lusions de l'època, com, per exemple, que era en el que anàvem, el de la dona aranya, on la taula aquella on estaria el capteat, en el cas que he contat, i dones descart de la dona aranya, seria el cap tret per mig del cos d'aquella aranya. I bé, molt curiós, però tot això venia per Somo Mosca i Somo Aranya aquell. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres s'anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque rondalla, qualque contarella que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, per avui, com que heu parlat d'homes mosques, jo volia comentar damunt d'uns fets llegendaris relacionats directament amb les mosques. Així que ara vull parlar de Sant Narcís, el patró de Girona. Normalment, les ciutats tenen llegendes vinculades amb, no sé, dracs, monstres vençuts per herois i semblants. Però no a totes, perquè a Girona el que tenen és el conegut com a miracle de les mosques. Mm. Aquest miracle s'hauria produït a finals del segle XIII, quan el fill del rei Felip de França, Carles d'Anjou, assetjava Girona amb una mena de croada contra el rei Pere d'Aragó, que era el fill de Jaume I el Conqueridor, germà de Jaume II de Mallorca. Una croada motivada perquè el papa Martí IV el va voler privar del seu regne per un tema d'un atac anterior a l'actual Itàlia. El cas és que, com sempre, baralles i més baralles. Els francesos assetgen Girona i ocupen l'antiquíssima església de Sant Feliu o Sant Fèlix, una comunitat cristiana que potser fos allà des del segle IV i que l'església antiga hauria estat destruïda precisament per aquest atac des del sud de França per part del rei Felip III, conegut per l'Ardit. I és precisament en aquest moment on hem d'ubicar aquesta llegenda, o potser hauríem de dir miracle. Conten que, malgrat haver capitulat la ciutat sense oposar resistència per tal de protegir a la seva població i els seus béns, els francesos no respectaren. Entraren, feren malbé a les persones i els seus béns, a tot. Atacaven les esglésies, robaven i destrossaven la simbologia sacra fins que la col·legiata de Sant Feliu varen profanar el cos del màrtir Sant Narcís i li arrabassaren un braç. I va ser en aquell moment quan del cos del sant varen començar a sortir un caramull de mosques que es varen posar a picar furiosament a l'exèrcit enemic i els seus cavalls, que just a ser picats morien amb gran patiment. Això va fer que tots els invasors fugissin. Només eren atacats ells per ses mosques. Només ells obtien aquells atacs que alliberaren en un no-res a la ciutat. I clar, arrel d'aquests fets, la imatge de la ciutat de Girona està relacionada amb les mosques. I tant és així que, l'igual que, per exemple, el Mallorca, l'equip de futbol té com a mascota el dimonió. El Girona té com una mascota una mosca.
La veritat és que és una llegenda, o bé, com has posat damunt la taula, un miracle ben curiós. És també simpàtic, això de vanagloriar-se de ses mosques, i probablement darrere d'aquests fets, sempre dic que sol haver qualque base històrica, no?, darrere ses llegendes, i en aquest cas s'imagina que deu ser qualque tipus d'epidèmia que s'imaginari ha fet que relacionés amb ses mosques. Com bé, com se sap, que les picades dels mosquits transmeteixen malalties que poden ser molt greus. I bé, també crec que és molt curiós, no ho sabia, que el Girona tingui una mosca com a mascota, no? No tenia ni idea.
Sí, i ha estat basat en aquestes mosques de Sant Narcís, que, per cert, no acaba aquí, això, perquè, com ens diu Jesús Callejo, a La España Extraña, son moscas antigabachas, porque volvieron a hacer de las suyas en el año 1653, al ser asediada de nuevo la ciudad por las tropas del general Plessis Bellier y del mariscal de Francia Charles de Mouchy. Los gerundenses llevaron al sepulcro del santo a la misma muralla y esperaron acontecimientos. Entonces todo el mundo vio cómo salían enjambres de moscas que atacaban a la caballería francesa y mataban a cascoporro, como si ya supieran de memoria el modo de actuación. Y aquesta crec que pot ser encara que t'agradarà més. Y por añadir, otra anécdota. En el sitio de 1684, el mariscal Bellefons sufrió en sus carnes la protección furibunda del santo, que esta vez se manifestó por medio de unas misteriosas luces que rodearon la iglesia de San Félix durante 3 días, hasta el retroceso de las tropas francesas. Clar, després d'això, el patró de Girona va deixar de ser Sant Feliu per passar a ser Sant Narcís, per les mosques. Que, per cert, una de les primeres esglésies de Menorca, al centre de l'illa, precisament estava dedicada a aquest màrtir. l'església de Sant Narcís de Mercadal, i segons sembla seria precisament pels gironins que a principis del segle XIV anaren a viure a Menorca, i des de llavors, allà, a Mercadal, i relacionat amb el miracle de Girona, tenen aquella cançó que diu «Sant Narcís de Déu amat, morirem desemparats, si no es fes fugir ses mosques, perquè els francesos vindran, sa llanterna s'enduran i quedarem a les fosques». I ja que hi som, existeix una altra llegenda relacionada que ens diu que fa molts anys, a València, hi havia un francès que tenia un aprenent gironí. Com que el jove li parlava sempre del miracle de les mosques, el francès, una mica, o molt despectivament, li va demanar que quan anés a Girona li dugués una d'aquelles mosques de Sant Narcís, així com a mostra. I dit i fet, un pic que aquell lot visità a la seva família a Girona, abans de tornar a València va agafar la primera mosca que va trobar i la va posar dins d'un potet que va tancar amb un tap. I en arribar, el seu mestre va llevar el tap i la mosca va sortir i directament va picar el francès, que va caure mort. I bé, ja per acabar, jo crec que ens pot recordar molt la llegenda que diu que el rei en Jaume, quan ja tenia gairebé Mallorca a Son Mesa, es va trobar amb el darrer reducte de Moros a Artà. I el que hauria fet hauria estat deixar anar, en aquest cas, no mosques, sinó abelles, que com no pot ser d'altra forma, només atacaven els enemics del rei en Jaume I i li feren vèncer també aquella batalla.
Que, efectivament, enemics del rei en Jaume, perquè en aquest cas no podríem parlar d'invasors, com si has contat dels casos de Girona, perquè, si ho pensam, els invasors no eren, precisament, els antics pobladors d'aquell regne ermit de la mà. Gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio és història. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Els animals, sí, perquè picó ho deuen tenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
I ara en Borja mos té una mica, permeteu-me la paraula, mosquetjats, perquè mos vol contar qualque cosa damunt de misteris i el Museu Reina Sofia, si no va xerrat, perquè això has posat de manera críptica a l'escaleta, quan vulguis, Borja Rigo.
Idò sí, en aquesta ocasió feim una petita escapada cap a Madrid per visitar un museu amb una curiosa i fosca història al darrere. M'està diferent, efectivament, en el Reina Sofia. La seva història se remunta a la segona meitat del segle XVI. En aquells dies, a Sindret, on a dia d'avui s'aixeca el museu, i doncs se va construir un alberg on malalts i gent d'esquerrer anava a morir. Era com si diguéssim una casa de misericòrdia. Gent, per cert, que una vegada finava, era en moltes ocasions enterrada directament en el subsol de l'edifici. Posteriorment, ja el 1787, aquell alberg se va convertir en l'Hospital General, que va ser inaugurat per Carles III i, de la mateixa manera que va succeir, per exemple, a Palma, en el segle XV, va servir per aglutinar en un sol tots aquells petits hospitals que hi havia escampats arreu de la ciutat. Mm. Durant les primeres dècades, aquell hospital va donar allotjament a milers de persones que moriren de pesta i altres epidèmies que van afectar la ciutat i, altra vegada, se va haver de recórrer a enterrar difunts en el mateix subsol de l'edifici. Tot això va fer que ja entrat al segle XIX començessin a sortir un bon grapat d'històries de fantasmes i de follets de tota aquesta que compareixien entre aquelles parets espantant a tot aquell que se topàs amb ells. De fet, fins i tot se parla de que algunes d'aquestes aparicions pujaven a les habitacions dels malalts per anunciar-los que la seva mort estava molt propera. L'activitat d'aquest hospital es va perllongar fins a l'any 1965, moment en el qual va tancar les seves portes. Després va passar un grapat d'anys tancat i abandonat i, com a dada curiosa, habitat per centenars de moixos. Fins i tot es va plantejar la seva demolició, però l'any 1977 se va declarar edifici històric artístic. I 5 anys després ja va reobrir les seves portes com el museu que coneixem. Durant la primera de les reformes, la que va permetre que s'inaugurés el museu, se van trobar restes humanes enterrades entre la que destaquen els ossos i calaveres d'infants. I a la segona reforma, que va tenir lloc l'any 1990, se van trobar, i això és molt, anava a dir simpàtic, no, molt curiós, 3 monges momificades enterrades a lo que era la capella de l'antic hospital. Una zona que a dia d'avui s'empra com a magatzem i a la qual se diu que succeeixen fenòmens estranys. Aquests fenòmens, alguns dels oients segur que ho recorden, van ser estudiats pel grup d'investigació parapsicològica més famós d'aquells temps d'Espanya, el grup EPTA, encapçalat en aquell moment de la investigació, any 1992, pel pare José María Pilón. Entre les coses estranyes que van presenciar, els sensors, per exemple, se movien tots sols. Però quin seria el detonant d'aquests fenòmens al manco, dels fenòmens contemporanis? I doncs sembla que haurien començat, atenció, un mesos després de que el quadre de Guernica, de Picasso, s'hagués traslladat des de la seva ubicació original, el Casón del Buen Retiro, en el museu. Per això s'ha pensat qualque vegada que els fenòmens els provocaria ni més ni manco que és fantasma del propi Picasso, enfadat pel tema destrellat de la seva obra. Però encara hi ha més. De fet, llibres curiosos i interessants, com Manual de l'Investigador, d'en Miguel Ángel Segura, trobam que els treballadors del museu d'entrada s'aprenien tot allò a broma, com moltes vegades passa. Fins i tot deien que el fantasma aquell nomia Ataulfo i el van invocar en certa ocasió fent una sessió de Ouija. De fet, a un altre llibre, Duendes, Fantasmas y Casas Encantadas de Madrid, també parla d'això. Diu, algunos vigilantes nocturnos se tomaron a broma la cuestión del fantasma en el museo y decidieron llamarle a través de una ouija. Apareció un espíritu al que atribuyeron el nombre de Ataulfo, quien hizo una trágica previsión a uno de los trabajadores presentes. Dentro de unos días vas a tener una gran desgracia. Prepárate. Días después, un familiar muy cercano del vigilante fallecía en un accidente de tráfico, tal y como documenta el libro. Para algunos no fue más que una cruel coincidencia. Para otros llegaron a sentir miedo y pidieron el traslado de puesto de trabajo. También es curioso comentar que el mes de octubre de 1997... un dels treballadors del museu va denunciar els fets a la Conselleria de Medi Ambient de Madrid. Havia agafat la baixa per depressió per mort de les aparicions fantasmals i va demanar que, per favor, se fes un exorcisme dins l'edifici. Durant aquells dies, el director del museu era en José Guirao, qui va dir que tots els fantasmes i dels fenòmens produïts per Ataulfo o qui fos era només una broma que s'havia allargat un grapat d'anys i que s'havia fet massa grossa. I, com diu un article sobre el tema publicat per ABC Digital el 2015, por su parte, Medio Ambiente cerraba su particular expediente X con un breve mensaje. En virtud del Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. És cert que els darrers anys els fenòmens han passat una miqueta més desapercebuts, però, sens dubte, el museu és de visita obligada tant pels amants de l'art com pels amants del misteri.
Bé, com sempre, flipants aquestes històries, també les seves semblances en les nostres illes, ho has comentat, tenint nosaltres, a la ciutat de Palma en aquest cas, bé, a Menorca també tenen el seu, Eivissa també tenen el seu, però aquí a Palma, que és més gros, és immensament gros, l'edifici de la Misericòrdia, on hi hauria tant de paral·lelismes, fins i tot haver trobat restes humanes, perquè també hi havia un cementiri, bé, un caramuller de coses. Una cosa, que no se mos passi, has parlat del llibre Duendes, Fantasmes i Cases Encantades de Madrid, crec que no has dit l'autor, però sí que has citat un bocí d'estesta, t'agradaria que citis l'autor.
Sí, de fet, és un llibre que no recordava que tenia, que va comparèixer, no diré màgicament, a la biblioteca, però va dir això que és. No sé d'on surt, no sé quan te'l vaig aglapir, però és d'en Àngel del Río.
I d'això. I vol dir res?
Sí, jo m'he quedat amb la frase de que li havien donat sa baixa per depressió per mort d'aparicions fantasmals. És a dir, te'l donen sa baixa... No, per aparicions fantasmals.
Te donen sa baixa per un altre tipus de problema. Nosaltres, i sé el que comentes, i ara en Borja ja sap cap a on vaig, nosaltres coneixem qualcú que se li va donar una baixa per aquest mateix motiu, i poca broma amb això, eh? Poca broma, però si crides atenció, me crida encara més atenció, en virtut de l'Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. Això és boníssim, i això ja és de... Bé, jo crec que jo me contesto en això i m'ho penxo un quadre en el meu despatx, ben segur. També m'ha cridat molt l'atenció que sigui Onata Ulfo, que té un nom una mica així, i que a la vegada també diguin que Sant Picasso relacionat amb el Guernica.
No hi ha mitges tintes, és a dir, o sí, no és altre.
Sí, no ho sé, perquè aquí ha estat un parell de puestos el Guernica. Jo record quan tenia jo, era molt jovenet, a mitjan dels anys 80, que vaig anar a visitar, jo, quan va arribar el Guernica, que va retornar el Guernica a Espanya, més les mesures de seguretat que hi havia, tot allò que hi havia, clar, estem parlant de fa molts anys, però clar, d'aquí a dir que és el fantasma d'en Picasso, no ho sé, ho trobo un poc... aprofitar-se tal vegada del nom d'en Picasso. I també haurien de parlar tal vegada del pare Pilon, que també l'ha citat, i del grup Epta.
Un grup que encara és vigent.
Això t'anava a dir. Tu has dit que el Concom, un dels grups més famosos dels anys...
Dins aquella època, més conegut.
A dia d'avui jo crec que també és que més...
Més mediàtic, per ventura.
Sí, m'ha agradat aquesta paraula. Sí, mediàtic tal vegada és la paraula més encertada. D'un temps ja passat, sí que tal vegada a dia d'avui queden una mica... antics, i no faré cap comentari amb això de les tres monges i efectivament no és... Però sí que no deixa de ser molt curiós, com sempre en aquests edificis on ha hagut tantes històries, moltes d'elles truculentes, sempre se sol vincular fenòmens estranys. Per qualque cosa serà. I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, com és habitual, d'una cosa a l'altra. Vaig cercar a la premsa del dia següent, la ment que veia damunt d'aquell espectacle d'aquella dona aranya, per si especificaven res, però és que me vaig trobar això altre, que és igual o més sorprenent. Bé, és damunt dels gabinets aquells de curiositats. Diari Última Hora de Palma del 7 de juny de 1900. Bé, com sempre, recoman mirar premsa antiga perquè està ple de curiositats i moltes també ens ajuden a entendre millor una mica el present. I en aquest cas, bé, està a l'abast per la Biblioteca Virtual de Premsa Històrica i és una nota de premsa que deia Enterrado vivo, i diu así como suena, Mr. Charles Beauville, francés él, de rostro bondadoso y de 56 kilos de peso, se hizo enterrar ayer tarde en un ataúd de metal de la funeraria El Barco y a presencia de numeroso concurso en el que abundan los representantes de la clase médica y de la prensa. Diu a on es du a terme la inhumación i diu que abans es va dedicar a fer coses d'aquelles tipus de fakir, eh? Demostró su incivilidad atravesándose los músculos del brazo y del pecho con largos alfileres, después de lo cual se hizo vendar fuertemente los brazos, las piernas y la cabeza, según dijo, para paralizar en lo posible la circulación de la sangre. Y dirigiéndose al concurso anunció en su idioma que iba a meterse en la caja mortuoria, auténtica, como antes consignamos, donde permanecería encerrado y sin comer otra cosa que 8 terrones de azúcar y unas gotas de éter sulfúrico 8 días. Después diu, sus enterradores taparon el féretro con una cubierta de cristal que ataron con cintas que se lacraron y sellaron, y el muerto vivo quedó tan tranquilo como si estuviese en una buena cama. Més en van, el público fue desfilando al ver que el difunto seguía tranquilo en su caja y sus guardianes anunciaron que día y noche estaría abierta la cámara mortuoria para que la gente pueda ver que allí no hay trampa ni engaño y que Beauville resucitará al octavo día para realizar luego otro experimento del género fuerte. Consistirá en ahorcarse. Aquest detall m'encanta per com ho diu, perquè entre parèntesis diu el colmo del esport. Para lo cual se ha instalado en el testero del salón un aparato del que cuelga una soga dispuesta en forma de lazo. Y acaba dient aquesta notícia del diari Última Hora d'agost de 1900, por lo pronto, durante la pasada noche ha habido constantemente guardia de curiosos para impedir que pueda dársele algún alimento, y como ha despertado interés el experimento, no han de faltar nuevos centinelas de vista ni espectadores. ¿Eh? I bé, aquest és un dels espectacles. L'altre, aquest de penjar-se i romandre no sé quant de temps penjat i després despenjar-se com si no res. I jo me deman, com és possible que des de sempre s'hagi fet espectacle del patiment humà? No penseu que és digne una mica de reflexió el perquè de la morbositat de veure qualcú en una situació de perill sense cap més al·licient que aquest? No ho sé, no li veig la sa gràcia en això de veure com un altre pateix, però clar... Això només són les utopies de la mitjanit del dissabte ara del diumenge a IB3 Ràdio. Ai, clar, evidentment, aquell tipus ho feia mitjançant un truc. I bé, en el final va ser detingut. Eh? Tal vegada és caçador caçat. Bé, però aquesta seria una altra història. I com sempre, quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I com ja m'he enredat massa, jo crec que ens pot servir aquest poema en forma de frase d'en Rabindranath Tagore, ja que hem parlat de mosques i d'aranyes, i deia en Tagore, la taranyina fa semblant d'agafar gotes de rosada i agafa mosques. I com ha quedat massa curta, idò aprofitarem el poema d'en Machado dedicat precisament a les mosques, de la veu d'un altre poeta, així que d'en Joan Manuel Serrat, la versió musicalitzada d'en Alberto Cortés del poema Les mosques d'en Machado. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos, inevitables golosas.